Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Ara són les 8, és dilluns 10 de febrer del 25. Un dia que comença força tapat a les nostres comarques després del temps variable que hem tingut aquest cap de setmana. Això sí, el fred no es remet. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Temperatures.
Doncs tenim ara mateix 3 graus sota zero a Vall de Núria. Tenim 2 graus ja positius a Das. Tenim 3 graus a Molló, a Ripoll, a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i a Vic. 4 graus a Camprodon i a Ribes de Freser. 5 graus a Besalú i a Santa Pau, també a Girona. 6 graus a Castellfollit de la Roca i a Mir. 7 a Banyoles, 8 graus a Figueres i 10 a Roses.
Doncs anem a la previsió del temps, com sempre a aquesta hora.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Hem començat la setmana amb una petita borrasca que entra cap a França i una segona pertorbació situada al nord-oest de la península Ibèrica. Entre elles es mourà una cadena frontal que portarà núvols a casa nostra, tot i que no ens afectaran de ple. El vent, això sí, del sud, farà pujar la temperatura. El trànsit de núvols als i mitjans serà freqüent des de la matinada i en resum tindrem un dilluns molt variable amb clarianes transitòries que s'alteraran amb un cel enteranyinat o enterbolit. A banda, també tindrem núvols més compactes al vessant sud del Pirineu Occidental i en punts de la meitat sud de la costa. A partir de la tarda, aquests núvols del litoral s'estendran cap a l'interior i al nord, de manera que la jornada acabarà amb cel més tapat. De tots aquests núvols, només n'esperem alguna gotellada per l'extrem nord-oest amb una cota de neu d'uns 2.000 metres i algun plogim anecdòtic. Després de la davallada de la matinada de diumenge, tornarem a registrar una notable pujada de la temperatura mínima. Avui dilluns la temperatura ha pujat entre 2 i 6 graus respecte ahir a primera hora. Al migdia, la pujada serà molt més subtil en general. Puntualment, en zones on estigui més ennuvolat, la màxima quedarà lleugerament més curta. Els registres més alts s'enfilaran cap als 16 graus.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Gremi de la Pagesia Catalana desconvoca els talls de carreteres que tenia previst fer aquest dilluns. Ho ha anunciat aquest diumenge a la nit el conseller d'Agricultura.
Acabem de signar un acord, l'acord de la pagesia, i un acord que és bo per l'agricultura del país i un acord que és bo pel conjunt del país, el conjunt de Catalunya. Voldríem fer un agraïment a totes les persones que han fet possible aquests dies de converses, negociacions, reflexions, també de sessions i, per tant, com dèiem, posats amb l'objectiu de defensar la pagesia, l'agricultura d'aquest país. Som un país agroalimentari, som un país d'agricultors i, per tant, ens hem de comportar com a tal.
Els pagesos, dèiem, estan contents, però diuen que crearan una taula per controlar que tots aquests acords s'acabin complint. Avui no tallaran les carreteres, però mantenen les mobilitzacions en alguns punts, com per exemple Coll d'Ares. Anirem cap allà a partir de 8:45 d'aquest matí. El dia en què també són notícia els drets socials, la consellera Mònica Martínez Bravo reconeix que cal finançar més els serveis socials, però diu que Catalunya disposa d'un estat del benestar fort, malgrat que les entitats del tercer sector estiguin al límit.
Sens dubte, això és una de les qüestions que hem d'abordar i estem, diguéssim, pendents de l'escenari pressupostari del 2025 i també del nou model de finançament, però sens dubte tot el sector de serveis socials i del sistema de protecció social requereix una millora en el seu finançament.
La burocràcia mata tots els sectors, també el de les entitats. Per això l'Ajuntament d'Olot facilitarà a les entitats els processos per demanar una subvenció.
El regidor d'Hisenda, Agustí Arbós, assegura que el consistori ha fet passos en aquest sentit que incrementaran el futur.
Desburocratitzar una mica més la feina que han de fer aquestes entitats per accedir a aquests ajuts. I per tant, això sí que estem fent una feina intensa. En veurem alguns passos aquest any amb algunes convocatòries d'aquestes bases que ja ho preveuen així. Menys documents, menys paperassa, mirar de facilitar a les entitats la feina i amb aquesta línia anar treballant els propers anys perquè cada vegada sigui més fàcil per les entitats que ja prou feina fan, que sobre com a Ajuntament els hi puguem ficar les coses una mica més fàcil.
Enguany l'Ajuntament d'Olot donarà en total més d'un milió d'euros a més de 150 entitats de la ciutat. Avui també hem de parlar de seguretat ciutadana perquè l'Ajuntament de Ripoll té previst augmentar els punts de videovigilància amb càmeres de seguretat de cara als propers mesos. Ho ha avançat l'alcaldessa Sílvia Orriols després de fer balanç de com han funcionat les càmeres instal·lades fins ara al llarg d'aquest mig any.
La nostra intenció des de en principi ha set poder sancionar els incívics per fer un efecte dissuasori i que no ens apareguin doncs contínuament aquestes rampoines, aquests trastos allà fora als contenidors.
Anirem cap a Sant Joan de les Abadesses perquè el futur espai museístic i d'emprenedors de la colònia Lleudet de Sant Joan avança a bon ritme.
Es preveu que les darreres actuacions estiguin en enllestides entre març i abril i que l'espai pugui inaugurar-se de cara a finals del primer semestre. Gràcies a la subvenció de Patrimcat es podran acabar d'enllestir detalls i elements per posar a punt aquesta instal·lació.
En Ramon Roquer és l'alcalde.
Ara sí que jo crec que acabades aquestes obres, que ens situarem març-abril aproximadament, espero potser maig-juny, a veure si ho posem en funcionament. A veure, no sé si aquest primer semestre o el segon.
També parlarem de salut perquè els especialistes afirmen que els infants d'entre 0 i 6 anys haurien de tenir contacte zero amb les pantalles.
A més, també expliquen que la família i els docents dels centres educatius haurien de treballar conjuntament i amb sentit comú per limitar les pantalles als més petits.
És tal la preocupació que el director de la unitat pediàtrica de la Garrotxa, Don Fuguet, explica que és un dels temes que també han incorporat en el nou protocol de pediatria.
Tot el tema de les pantalles audiovisuals i com això influeixen i quan hem de fer aquests cribatges, que també els farem, i això ha sortit també perquè han canviat, o sigui, encara han allargat més els tempos, ara doncs fins als 6 anys es recomana que no estiguin amb les pantalles, i també està incorporat a dins el protocol.
La intel·ligència artificial també agafa pes en el camp de la recerca.
N'hem parlat amb la infermera garrotxina Mar Serrat. Precisament forma part del jurat de 10 persones dels Premis d'Investigació del Consell General d'Infermeria d'Espanya que es van atorgar dimecres passat. Serrat remarca que en la recerca hi falten recursos i que a dia d'avui la tecnologia ja és una eina rutinària.
Doncs hem de tancar les portes a la intel·ligència artificial. És una eina de suport pels professionals. Nosaltres ja tenim moltíssimes dades. Partim ara, concretament, tenim 72.000 dades a València d'aquesta primera fase de l'estudi retrospectiu, que evidentment si els haguéssim de començar a analitzar i fer fórmules matemàtiques d'arrels quadrades i tot a nivell individual, com a ésser humà ens suposaria molt de temps, no?
I 8 i 6, la Fira del Fajol té corda per molts anys, ho ha assegurat la Carme Plana, una de les grans impulsores d'aquest producte emblemàtic de casa nostra.
Vam plantar un diumenge i el dimarts següent, en vez de ploure, va venir un vent i una calor que, bueno, no va poder néixer, no va poder grillar, només va néixer just al punt allà on havia passat el tractor, que estava més aixafat, suposo, aquell va néixer, però va néixer rems. Però, bueno, en siguin el mes de setembre, que va arribar a florir, quasi va quedar el camp blanc. Però després, quan va ser l'hora de granar, van venir els cabirols, que ja en tenim molts per aquí a la zona, que s'hauria de fer alguna cosa per erradicar-los una mica.
La Carme de Batet diu que la calor i el vent i també els cabirols han perjudicat enormement la collita d'enguany, però ell és optimista i confia que entre tots els productors tiraran endavant la fira cada any mentre puguin. Tempo, moviment o pausa és l'exposició de Laura Berguillos i que ha guanyat el programa Exposicions Viatgeres.
La mostra és un segell personal de l'artista i on es pot contemplar el poder de la construcció i desconstrucció de les obres artístiques. Es pot visitar fins al 27 de febrer.
Són una experiència. Jo crec que les persones que vinguin han d'esperar veure una exposició completament diferent a les que tenim, perquè és l'obra creativa d'una persona jove que ha guanyat doncs, aquesta itinerància, aquest premi i aquest reconeixement. Per tant, són normalment obres d'art contemporani, una mirada molt diferent de l'art, i també és molt interessant perquè hi ha vídeos on la pròpia artista, en aquest cas, explica què hi veiem i com ho hem de mirar. També.
Són paraules de la directora del Museu Etnogràfic de Ripoll, la Roser Vilardell. El museu acull aquesta mostra. Vestigis, volcans i ferralla és el títol d'una altra exposició, en aquest cas de l'artista Roger Romagosa, i està instal·lada a Can Trinxeria d'Olot.
Romagosa va participar en una residència individual a la Faber Llull el març de l'any passat, on va poder aproximar-se i recórrer la ciutat. L'artista desenvolupa el seu treball artístic al voltant de la jerarquització del paisatge i l'exposició recull les obres creades a partir de materials trobats.
Exploro, diguéssim, els marges de les ciutats i aleshores em quedo amb alguna infraestructura que m'interessa i aleshores d'allà començo a treure tota la informació que puc i pues, a tots els nivells, vull dir, informació tècnica, a nivell conceptual, a nivell estètica.
Temps ara d'esports. La Unió Esportiva Olot deixa escapar 2 punts més contra el rival directe.
L'equip de Roger Vidal guanyava gràcies a un gol de penal de Chema Moreno al minut 44, però ha acabat empatant per culpa d'un error defensiu a la segona meitat. L'empat a un contra la Eivissa impedeix als últims sortir de la zona vermella, però això sí, els permet guanyar la baraix als eivissencs.
Però el tècnic no té pressa per sortir d'aquesta zona.
Sí, és tot molt igualat, els equips tenen un potencial important, llavors, bueno, mentre que l'última jornada no hi siguem, em dono per satisfet.
I anirem cap a Ripoll perquè la Unió Esportiva Ripoll ha fet l'acte de presentació dels equips d'aquesta temporada del 2025.
En total, el club disposa de 5 equips federats i l'Escoleta, a més, aquesta temporada s'ha sumat l'equip femení després de més de 10 anys d'absència.
Escoltem a Joan Roges, el president de l'entitat.
Equips, ja els heu vist, són 5 equips federats i l'Escoleta. I voltem sempre els 60, 70, van fluctuant, però uns 70 jugadors, sí.
El club tenis Taula Olot torna de l'escala amb les mans buides.
Doncs sí, els empordanesos han sigut molt superiors i ni Provost, Pinyo i Pons han aconseguit sumar ni un sol punt. L'Olot rep el Priego, el líder de la Superdivisió, aquest divendres a casa.
8 i 10.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Els pagesos desconvoquen els talls de carreteres previstos per avui. Ho ha anunciat aquest diumenge a la nit el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, després de trobar-se durant la tarda i vespre amb l'entitat convocant amb els propis pagesos. Ha estat una reunió que han celebrat a Cervera i de la qual n'han sortit missatges com aquest.
Acabem de signar un acord, l'acord de la pagesia, i un acord que és bo per l'agricultura del país i un acord que és bo pel conjunt del país, el conjunt de Catalunya. Voldríem fer un agraïment a totes les persones que han fet possible aquests dies de converses, negociacions, reflexions, també de sessions, i per tant, com dèiem, molt posats en l'objectiu de defensar la pagesia, l'agricultura d'aquest país. Som un país agroalimentari, som un país d'agricultors i, per tant, ens hem de comportar com a tal.
Concretament, el govern es compromet a posar en marxa un pla de xoc aquest febrer i març per controlar, per exemple, la sobrepoblació de conills, però aquesta no és l'única reivindicació.
Doncs sí, perquè també volen establir una bonificació del 95% dels impostos de successions, transmissions i d'actes jurídics documentats, així com una rebaixa de l'impost d'hidrocarburs i implementar mesures per desburocratitzar el dia a dia dels agricultors i ramaders, simplificant tràmits, eliminant el límit adicional basat en el concepte de nitrogen de referència i creant una nova categoria d'explotació agrària de caràcter familiar per reconèixer-la i afavorir-ne el relleu generacional. El president de la Generalitat és Salvador Illa.
Aprovarem un paquet de 20 mesures, que seran les primeres per simplificar els tràmits, insisteixo. En destaco 3. Eliminarem la taxa del certificat sanitari del moviment del bestiar en situació de malaltia. Eliminarem l'obligació de mantenir un llibre de gestió de fertilitzants als agricultors que s'acullin al quadern integrat d'explotacions, i crearem una nova categoria d'explotació agrària de caràcter familiar per fer més fàcil la seva gestió. 3 mesures concretes de les 20 que aquest dimarts el conseller Ordeig portarà al Consell Executiu perquè puguin ser aprovades.
També es contemplen millores de regadiu i d'accés a l'aigua, així com una revisió del pla de sequera i una reunió imminent a la zona del Fluvià Moga, entre d'altres mesures. El representant del gremi de la pagesia és Eduard Escolar.
Com ja veieu, tenim doncs aquest acord. Volem dir doncs que amb aquest acord desconvoquem els talls de carretera, però sí que és veritat que volem expressar que nosaltres estarem amb tot el seguiment que comporta tindre aquest acord firmat. Està clar que doncs volem ser ben concisos amb el que porta tots aquests punts, i per tant d'aquí 15 dies segurament estarem citats a veure com segueix el seguiment de tots aquests acords.
No hi haurà talls de trànsit, per tant, però sí concentracions als punts on estava previst iniciar les marxes lentes. A Coll d'Ares, per exemple, hi haurà una representació de la pagesia amb qui parlarem a partir de 8:45 aquí mateix, a l'hora d'esmorzar, a l'antena dels 5 minuts més.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I els drets socials també estan a l'ordre del dia. La consellera del RAM, Mònica Martínez Bravo, ha reconegut que cal finançar més els serveis socials, però diu que Catalunya disposa d'un estat del benestar fort, malgrat que les entitats del tercer sector estiguin del tot desbordades.
En una entrevista a Olot Televisió, la consellera ha assegurat que també fa falta agilitzar la construcció de més habitatge públic per apaivagar la mancança actual.
I ha parlat en Gerard Puigdemont.
Ja fa temps que des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa noten tensió per poder arribar a cobrir totes les necessitats socials de la comarca, i des d'entitats com Creu Roja Garrotxa i Càritas Garrotxa reconeixen estar desbordats. La consellera de Drets Socials d'Inclusió, Mònica Martínez, ha reconegut en una entrevista en aquest mitjà que fa falta més finançament pels serveis socials.
Sens dubte, això és una de les qüestions que hem d'abordar, i estem, diguéssim, pendents de l'escenari pressupostari del 2025 i també del nou model de finançament, però sens dubte tot el sector de serveis socials i del sistema de protecció social requereix una millora en el seu finançament.
Tot i això, la consellera assegura que, comparat amb altres indrets, a Catalunya disposem d'un estat del benestar sòlid.
Hi ha casos on pot haver-hi saturació o demandes no cobertes, però jo crec que també és veritat que tenim un estat del benestar sòlid quan ho comparem amb altres països i amb altres regions, que també jo crec que també s'ha de posar en valor que funciona també prou bé. És veritat que hi ha àrees de millora de coordinació.
Diu que és clau trobar la manera d'agilitzar tràmits i aprofitar-se de manera positiva de la tecnologia.
Tenim sistemes fiscals a Catalunya i a Espanya que redistribueixen poc la renda comparat amb altres països europeus. I això és així perquè no tant pel sistema fiscal, sinó per la manca d'una suficient inversió en famílies, en protecció de rendes, en famílies amb recursos econòmics i en prestacions socials que funcionin de manera àgil, amb estructures digitals i tecnològiques del segle XXI que aconsegueixin de manera àgil donar suport a les persones que ho necessiten. I no només a l'extrema vulnerabilitat, sinó a tot el que són les rendes mitjanes baixes.
Tot en un context de crisis econòmiques successives, d'un augment de preus generalitzats i d'uns salaris que no pugen, sumada a l'arribada de moltes persones vingudes d'altres països que fugen de pobreses més greus o de guerres. Un moment en què les desigualtats socials continuen creixent i que la Garrotxa també es nota, tot i ser una comarca amb menys atur.
Hem obert el nostre informatiu parlant de la pagesia. Una de les seves principals reivindicacions era eliminar la burocràcia. Doncs bé, la burocràcia també acaba la paciència d'altres col·lectius, com per exemple les entitats. L'Ajuntament d'Olot facilitarà a les entitats els processos per demanar una subvenció. El regidor d'Hisenda, Agustí Arbós, assegura que el consistori ha fet passos en aquest sentit que incrementarà en el futur.
Enguany, l'Ajuntament donarà en total més d'un milió d'euros a més de 150 entitats de la ciutat.
L'Ajuntament d'Olot estan llestint les bases perquè les entitats puguin sol·licitar les subvencions anuals. Segons el regidor d'Hisenda, Agustí Arbós, enguany serà una mica més fàcil fer els tràmits i s'espera que en els pròxims anys es redueixi encara més la paperassa i entrega de dades necessàries per poder-se acollir a aquest finançament.
Desburocratitzar una mica més la feina que han de fer aquestes entitats per accedir a aquests ajuts, i per tant això sí que estem fent una feina intensa. En veurem alguns passos aquest any amb algunes convocatòries d'aquestes bases que ja ho preveuen així: menys documents, menys paperassa, mirar de facilitar a les entitats la feina, i amb aquesta línia anar treballant els propers anys perquè cada vegada sigui més fàcil per les entitats, que ja prou feina fan, que sobre com a ajuntament els hi puguem ficar les coses una mica més fàcil.
L'Ajuntament d'Olot destinarà per aquest 2025 més d'un milió d'euros en subvencions per a més de 150 entitats esportives, socials, culturals, de promoció econòmica o veïnals. Des del consistori Agutí asseguren que les entitats són claus pel dia a dia d'Olot.
Generar activitat cultural, activitat econòmica al final per la ciutat, doncs creiem que és essencial estar-hi al seu costat. Cada mes en tenim molts i molts exemples i per això doncs fem aquesta aposta.
Està previst que a partir del mes d'abril les entitats tinguin 20 dies hàbils per presentar les sol·licituds i tramitar les subvencions.
És un quart de 9:03. A Ripoll, l'Ajuntament instal·larà més càmeres de videovigilància al carrer. Ho faran en els pròxims mesos, després del bon resultat que han donat les càmeres estrenades ara fa mig any. L'objectiu és garantir la seguretat i evitar actituds incíviques. Ens ho explica en Marc Enroura.
Fa mig any, l'Ajuntament de Ripoll va posar en marxa una prova pilot per combatre l'incivisme i va instal·lar càmeres de vigilància en diversos punts de recollida d'escombraries. La mesura es va implementar amb la intenció de generar un doble impacte. D'una banda, tenir un efecte dissuasiu per erradicar els fenòmens incívics i de l'altra, sancionar qui no faci un bon ús dels punts de recollida. En parla Sílvia Oriols, alcaldessa de Ripoll.
La nostra intenció des de bon principi ha estat poder sancionar els incívics per fer un efecte dissuasori i que no ens apareguin doncs, contínuament aquestes rampoines, aquests trastos allà fora als contenidors.
La vigilància i les sancions econòmiques han reduït les conductes incíviques i han evitat molèsties veïnals i males imatges al municipi. Tot i així, des de l'Ajuntament de Ripoll asseguren que tenen la intenció d'augmentar els punts videovigilats.
Hi ha 4 càmeres col·locades ara mateix i la nostra intenció, si no ens fan caure abans del govern, seria doncs, anar-ne col·locant a tots els punts de recollida, perquè realment amb tots hem detectat aquestes mostres incíviques.
A dia d'avui, la policia local ha obert 107 expedients sancionadors sobre incivisme, però no ha determinat la xifra concreta de les sancions per mal ús dels punts de recollida d'escombraries on s'han instal·lat les diverses càmeres.
I de Ripoll a Sant Joan de les Abadesses, perquè el futur espai museístic i d'emprenedors de la colònia Llaudet avança a bon ritme. Es preveu que les últimes actuacions estiguin enllestides entre març i abril i que l'espai pugui inaugurar-se de cara a finals del primer semestre.
Gràcies a la subvenció de Patrimcat es podran acabar d'enllestir detalls i elements per posar a punt aquesta instal·lació.
Laura Segú.
Gràcies a la segona partida de subvencions rebudes de Patrimcat, l'espai museístic i de viver de creatiu situat a la colònia Llaudet està acabant de definir els darrers detalls d'una instal·lació que podria ser inaugurada entre maig i juny d'aquest any. El sistema de calefacció i l'aire o la marquesina són tan sols alguns dels detalls necessaris per posar en funcionament aquest espai de cara al març o l'abril.
Indispensable per poder obrir amb garanties perquè aquests espais doncs, estiguessin perfectament climatitzats i tinguessin ja els serveis, els accessos i tot garantit, no?
Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan.
Ara sí que jo crec que acabades aquestes obres, que ens situarem març-abril aproximadament, espero potser maig-juny, a veure si ho posem en funcionament, a veure, no sé si aquest primer semestre o el segon.
Per a Roquer, instal·lacions com aquestes són un pas més per continuar treballant per al teixit industrial a nivell de comarca.
Polivalent i compartit entre l'Ajuntament, les empreses i l'UIER com a una mica entitat gestora farà d'aquest espai un espai viu. Per això també hem previst, a part d'una recepció, també un petit espai on pot convertir-se en una cafeteria per donar també servei.
Fins al moment s'hi han invertit entorn 1 milió d'euros provenient sobretot de diferents programes de subvenció. L'alcalde calcula que les inversions totals del projecte finalitzat estaran entorn al 1.300.000 i 500.000 euros. Sant Joan de les Abadesses forma part des del 2010 del projecte Transfronterer, que el 2015 es va constituir com a entitat, l'Agrupament Europeu Territorial de les Valls Catalanes. A banda de Sant Joan de les Abadesses, alguns pobles de la comarca també es veuran beneficiats del Patrimcat 2 dins el Pla Poctefa. Les millores seran equipaments i infraestructures relacionades amb el turisme i el patrimoni a Camprodon, Vilallonga de Ter, Sant Pol de Segúries i Molló. El global del projecte implica una inversió de 3 milions d'euros a repartir entre 44 municipis pertanyents a l'Agrupament Europeu Territorial de les Valls Catalanes.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot deixa escapar 2 punts més contra un rival directe. L'equip de Roger Vidal guanyava gràcies a un gol de penal de Xema Moreno al minut 44, però ha acabat empatant per culpa d'una equivocació defensiva a la segona meitat.
L'empat a 1 contra l'Eivissa impedeix als últims sortir de la zona vermella, però això sí, els permet guanyar la baraix als eivissencs.
David Planella.
Roger Vidal va debutar com a entrenador a l'estadi municipal, però la Unió Esportiva Olot va repetir un guió de partit molt similar a altres vegades. Tot i haver-se avançat en el marcador, l'equip olotí es va quedar amb un pam de nas per culpa d'un gol visitant que va suposar l'empat. Va passar contra l'Espanyol B, va passar contra el Mallorca B i va passar ahir contra l'Eivissa. Empats amb gust de derrota perquè tothom ja es veia amb la victòria al sac. Roger lamenta no haver pogut guanyar jugant a casa i havent fet un bon partit.
Estic convençut que hi ha coses positives del partit d'avui. M'agradaria pensar que fins i tot més de positives que de negatives, però sí que és veritat que marxar amb un punt avui d'aquí tal i com estava anant tot el partit, doncs ens fa mal perquè he repetit que ens hem de fer força a casa i avui s'han escapat 2 punts.
Amb la victòria, l'Olot se situava en zona de permanència. Amb l'empat, torna a caure en zona de descens directe. Ara, per culpa d'un triple empat a 26 punts amb l'Eivissa i la Penya Deportiva. No hi ha manera de treure el cap, però Roger Vidal no té pressa per sortir de la zona vermella.
Mentre que l'última jornada no hi siguem, em dono per satisfet.
I la nota positiva del partit d'ahir és que l'Olot va guanyar el gol a veratge a l'Eivissa. En cas d'empat a punts a final de temporada, els olotins quedarien per davant a la classificació. La cursa de fons cap a la permanència continuarà la jornada que ve. Diumenge a les 6 de la tarda l'Olot visitarà el Camp d'Esports de Lleida.
I en futbol territorial, el Bosc de Tosca guanya el gran derbi garrotxí contra el Sant Jaume. Olot B se situa a segona només 5 punts del filial de la Unió Esportiva Olot. A tercera, el Sant Privat s'emporta l'altre derbi a casa de les Preses. I a quarta, el Besalú és més líder que mai després de la desfeta del Sant Pere Màrtir.
El Bosc de Tosca ja guanyava per un gol a la primera meitat. A la segona va eixamplar l'avantatge i el Sant Jaume va posar emoció transformant un penal a pocs minuts per al final. Per la seva banda, l'Alba Desenc va superar el Calonge a casa seva i va tornar a la línia de la victòria. A tercera catalana, el Sant Privat d'Envas es va endur el gran derbi al camp de les Preses per 1-2 al Montagut. Va empatar 0 al camp de la base a Roses B. El Sant Joanenc va guanyar davant la Serinya per 3-1. El Camprodon va vèncer el camp de la Garrotxa per 0-2 i el camp de Bànol va caure a Vilablareix per 3-1, tancant l'últim partit de la jornada. Finalment, a la darrera categoria del futbol territorial, la quarta catalana, el Besalú va golejar el Ripoll per 4-1. El Maià va empatar a 3 a Sant Miquel de Campmajor. La Canya va perdre 3-0 a Camós. Els Joanetes es van dur el duel contra l'Atlètic Olot per 3-2. El filial de les Preses va recuperar el rumb de la victòria per 3-1 davant el Castellfollit. El Sant Pere Màrtir va caure a Santa Pau per 2-1 i el Ribetana va empatar a 2 contra el Corcó.
I la Unió Esportiva Ripoll ha fet l'acte de presentació dels equips d'aquesta temporada d'aquest 2025. Ens ho explica la Carolina Ríos.
Aquest dissabte el pavelló de la Avellaneda va acollir la presentació dels equips del Club Unió Esportiva Ripoll de la temporada 2025. Enguany, el club té aproximadament 70 jugadors i jugadores que es distribueixen en 5 equips federats i l'esculeta. Ens parla Joan Roig, president del Club Unió Esportiva de Ripoll.
Equips, ja els heu vist, són 5 equips federats i l'esculeta. I voltem sempre els 60-70, van fluctuant, però uns 70 jugadors, sí.
A més, una de les grans novetats i sorpreses d'aquesta temporada ha estat la recuperació de l'equip femení després de més de 10 anys d'absència. Una novetat que, segons va explicar el president del club, ha estat gràcies a la implicació de l'entrenador, qui ha posat molt interès per recuperar aquest equip.
Sí que és veritat que el femení ens ha fet especial il·lusió perquè, clar, portàvem ja uns quants anys sense equip femení. Vull dir, és que no, clar, ha anat molt bé. Tot ha estat molt gràcies al Xus, a l'entrenador, que hi ha posat molt interès i a vegades en els clubs necessitem això, gent que posi interès en aquestes coses, perquè clar, si no és complicat, és complicat.
Seguidament de la presentació dels equips, va tenir lloc el partit del sènior masculí de la Unió Esportiva de Ripoll contra el Sant Hilari. Tot i que els ripollesos ja portaven dues victòries consecutives, l'equip va perdre davant el conjunt visitant i no van poder sumar la tercera victòria.
Amb la nova gamma de vehicles comercials de Peugeot, estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional, podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 de febrer per donar energia al teu negoci.
Informa't a Quadis Andreu, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses, 120 d'Olot.
Divendres 21 a la tarda i dissabte 22 de febrer gaudeix de les millors rebaixes amb descomptes espectaculars tot passejant pels carrers d'Olot. Algunes de les parades del Mercat d'Olot podreu trobar un 2x1 en alguns dels seus productes. La botiga al carrer d'Olot. Divendres 21 a la tarda i dissabte 22 de febrer tot el dia. No te la pots perdre. Compra Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants d'Olot.
Electricitat Mas celebra 100 anys al vostre costat. Des de 1925 hem estat a Olot, il·luminant llars i empreses, realitzant projectes amb dedicació i confiança, adaptant-nos sempre al pas del temps per oferir-vos instal·lacions, manteniment i automatitzacions amb la tecnologia més avançada, sempre amb un tracte proper. 100 anys de llum a la Garrotxa. Electricitat Mas. Passat, present i futur.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ja coneixes la melodia de la quinta justa? Quan els nostres plats entren en contacte amb el teu paladar, aconsegueixes l'harmonia perfecta. La quinta justa, al passeig de Barcelona 7 d'Olot. Telèfon 972 27 12 09. També al Facebook, Instagram i Twitter. La quinta justa, una melodia de sabors d'Olot i la Garrotxa.
Vols estalviar en calefacció i guanyar en confort? A Tancaments de PVC Six som especialistes en finestres i portes d'alta eficiència. Ah, i atenció, per cada 6 finestres que canviïs, te'n regalem una. Truca ara al 650 59 87 09. No ho has escoltat bé? 650 59 87 09. Qualitat, estalvi i el millor servei. Tancaments de PVC Six.
Et sona aquest soroll? És el so del teu nou cotxe elèctric. No saps com recarregar-lo a casa o et fa por fer-ho per la despesa del punt de càrrega? Som la teva solució. Som Figueres Fills. Demana'ns informació i et farem la instal·lació a mida pel teu cotxe. Figueres Fills, a la plaça Manel Marcillo 6 d'Olot, al 972-2700-31 i a les nostres xarxes socials. Figueres Fills, il·luminem la teva vida des de fa més de 50 anys.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats.
Són 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada, la pagesia desconvoca els talls de carreteres d'aquest dilluns després d'un acord amb el govern de la Generalitat.
El document recull compromisos per controlar plagues, simplificar tràmits o reduir impostos.
Escoltem precisament el representant del gremi de la pagesia, és Eduard Escolà.
Com ja veieu, tenim doncs, aquest acord. Volem dir doncs, que amb aquest acord desconvoquem els talls de carretera, però sí que és veritat que volem expressar que nosaltres estarem amb tot el seguiment que comporta tindre aquest acord firmat. Està clar que doncs, volem ser ben concisos amb el que porta tots aquests punts i, per tant, d'aquí 15 dies segurament estarem citats a veure com segueix el seguiment de tots aquests acords.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, reconeix que cal finançar més els serveis socials, però diu que Catalunya disposa d'un estat del benestar fort.
Sens dubte, això és una de les qüestions que hem d'abordar i estem, diguéssim, pendents de l'escenari pressupostari del 2025 i també del nou model de finançament, però, sens dubte, tot el sector de serveis socials i del sistema de protecció social requereix una millora en el seu finançament.
Ho ha dit en una entrevista a Olot Televisió, on ha assegurat que també fa falta agilitzar la construcció de més habitatge públic per apaivagar la mancança actual. A Olot, l'Ajuntament facilitarà a les entitats els processos per demanar una subvenció.
El regidor d'Hisenda, Agustí Arbós, assegura que el consistori ha fet passos en aquest sentit que incrementarà en el futur.
Desburocratitzar una mica més la feina que han de fer aquestes entitats per accedir a aquests ajuts, i per tant això sí que estem fent una feina intensa. En veurem alguns passos aquest any amb algunes convocatòries d'aquestes bases que ja ho preveuen així: menys documents, menys paperassa, mirar de facilitar les entitats la feina, i amb aquesta línia anar treballant els propers anys perquè cada vegada sigui més fàcil per les entitats, que ja prou feina fan, que sobre com a ajuntament els hi puguem ficar les coses una mica més fàcil.
L'Ajuntament de Ripoll instal·larà més càmeres de videovigilància al carrer. Ho faran els pròxims mesos després del resultat que han donat les càmeres exteriors de videovigilància que es van instal·lar ara fa aproximadament mig any. L'objectiu és garantir la seguretat i evitar actituds incíviques. Sílvia Urriols és l'alcaldessa.
La nostra intenció des de bon principi ha estat poder sancionar els incívics per fer un efecte dissuasori i que no ens apareguin doncs, contínuament aquestes rampoines, aquests trastos allà fora als contenidors.
El futur espai museístic i d'emprenedors de la colònia Lleudet de Sant Joan de les Abadesses avança a bon ritme.
Es preveu que les darreres actuacions estiguin enllestides entre març i abril i que l'espai pugui inaugurar-se de cara a finals del primer semestre.
Escoltem l'alcalde Ramon Roquer.
Ara sí que jo crec que acabades aquestes obres, que ens situarem març-abril aproximadament, espero potser maig-juny, a veure si ho posem en funcionament, a veure, no sé si aquest primer semestre o el segon.
Més coses. Els especialistes afirmen que els infants entre 0 i 6 anys haurien de tenir contacte zero amb les pantalles.
A més, també expliquen que la família i els docents dels centres educatius haurien de treballar conjuntament i amb sentit comú per limitar les pantalles als més petits.
I també us explicarem que la intel·ligència artificial també agafa pes en el camp de la recerca.
N'hem parlat amb la infermera garrotxina Mar Serrat, precisament forma part del jurat de 10 persones dels Premis d'Investigació del Consell General d'Infermeria d'Espanya que es van atorgar dimecres passat.
La Fira del Fajol té corda per molts anys més.
Ho ha assegurat la Carme Plana, pagesa olotina i una de les grans impulsores d'aquest producte emblemàtic de casa nostra.
Tempo, moviment o pausa és l'exposició de Laura Vergillos i que ha guanyat el programa Exposicions Viatgeres.
La mostra és un segell personal de l'artista i on es pot contemplar el poder de construcció i desconstrucció de les obres artístiques.
Es pot visitar fins al 27 de febrer al Museu Etnogràfic de Ripoll. I a Can Trinxeria, vestigis, volcans i ferralla és el títol de l'exposició de l'artista Roger Romagosa, que es pot veure en aquest centre cultural d'Olot.
Romagosa va participar en una residència individual a la Faber Llull el març de l'any passat, on va poder aproximar-se i recórrer la ciutat. L'artista desenvolupa el seu treball artístic al voltant de la jerarquització del paisatge i l'exposició recull les obres creades a partir de materials trobats.
Esports, la Unió Esportiva Olot deixa escapar dos punts més contra un rival directe. L'equip de Roger Vidal guanyava gràcies a un gol de penal de Chema Moreno al minut 44, però ha acabat empatant per culpa d'una equivocació defensiva a la segona meitat.
L'empat a un contra l'Eivissa impedeix als olotins sortir de la zona vermella, però això sí, els permet guanyar l'averaix als eivissencs.
Sí, és tot molt igualat, els equips tenen un potencial important, llavors, bueno, mentre que l'última jornada no hi siguem, em dono per satisfet.
I avui també és notícia que la Unió Esportiva Ripoll ha fet l'acte de presentació dels equips d'aquesta temporada del 2025.
En total, el club disposa de 5 equips federats i l'escoleta. A més, aquesta temporada s'ha sumat l'equip femení després de més de 10 anys d'absència.
El president del club és Joan Roig.
Els equips, ja els heu vist, són 5 equips federats i l'escoleta. I voltem sempre els 60-70, van fluctuant, però uns 70 jugadors. Sí.
I el club tenis taula Olot torna de l'escala i ho fa amb les mans buides.
Els empordanesos han sigut molt superiors i ni prou els Pinyó i Pons han aconseguit sumar ni un sol punt. L'Olot rep el Priego, el líder de la Superdivisió, aquest divendres a casa.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Anem a Catalunya, Espanya i el món. La crònica marcada pels successos investiguen la mort violenta d'un noi de 25 anys en un carrer de Tortosa.
La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació.
Denunciat per l'atropellament de tres ciclistes a Castellar del Vallès, un d'ells en estat crític.
Un dels ferits, menor d'edat, està crític i els altres dos, un menor i un adult, tenen ferides menys greus.
Goya del 2025, el 47 i la infiltrada millors pel·lícules ex aequo en una edició molt insòlita.
El talent català triomfa i recull 5 guardons per al 47, 3 per Segundo Premio i un per Casa en Flames.
L'Equador vota en unes eleccions polaritzades i marcades pel clima d'inseguretat.
Daniel Noboa opta la reelecció amb la lluita contra el crim organitzat com a bandera enfront de Luisa González, la candidata avalada per l'expresident Correa.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem a la previsió del temps. A aquesta hora el cel és força tapat en general a les nostres comarques. Aniol, quina és la previsió que ens espera?
Doncs hem començat la setmana amb una petita borrasca que entra cap a França i una segona pertorbació situada al nord-oest de la península ibèrica. Entre elles es mourà una cadena frontal que portarà núvols a casa nostra, tot i que no ens afectaran de ple. El vent del sud farà pujar la temperatura. El trànsit de núvols alts i mitjans serà freqüent des de la matinada i en resum tindrem un dilluns molt variable amb clarianes transitòries que s'alteraran amb un cel enteranyinat o enterbolit. A banda, també tindrem núvols més compactes al vessant sud del Pirineu Occidental i en punts de la meitat sud de la costa. A partir de la tarda, aquests núvols de litoral s'estendran cap a l'interior i al nord, de manera que la jornada acabarà amb cel més tapat. De tots aquests núvols, només n'esperem alguna gotellada per l'extrem nord-oest, amb una cota de neu d'uns 2.000 metres i algun plogim anecdòtic. Pel que fa a la temperatura, després de la davallada de la matinada de diumenge, tornarem a registrar una notable pujada mínima aquest dilluns. La temperatura ha pujat entre 2 i 6 graus respecte a ahir a primera hora. Al migdia, la pujada serà molt més subtil en general. Puntualment, en zones on estigui més ennuvolat, la màxima quedarà lleugerament més curta. Els registres més alts s'enfilaran cap als 16 graus.
A Peixos Isma volen que continuïs bé aquest nou any amb aquesta super mariscada. Un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles, mig quilo d'escopinyes i una safata de zamborinyes amb 6 unitats. Tot per només 25 euros. Encarrega-la ara i emporta-te-la el divendres 7 o dissabte 8 de febrer. Passa per la botiga del carrer Pere Lloses, número 7, o truca al telèfon 972 03 91 52. Peixos Isma!
Aprovarem un paquet de 20 mesures que seran les primeres per simplificar els tràmits, insisteixo. En destaco 3. Eliminarem la taxa del certificat sanitari del moviment del bestiar en situació de malaltia. Eliminarem l'obligació de mantenir un llibre de gestió de fertilitzants als agricultors que s'acullin al quadern integrat d'explotacions i crearem una nova categoria d'explotació agrària de caràcter familiar per fer més fàcil la seva gestió. 3 mesures concretes de les 20 que aquest dimarts el conseller Ordeig portarà al conseller executiu perquè puguin ser aprovades.
Són paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, paraules a partir de les quals i després de les reunions mantingudes a les últimes hores amb el titular d'Agricultura, els pagesos han decidit no sortir a la carretera a tallar-les precisament, però això sí que en alguns punts mantenen les concentracions. És el cas de Coll d'Ares. Guillem Pastoret, membre del Gremi de la Pagesia Catalana. Què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia.
D'entrada, com valoreu aquest principi d'acord amb la Generalitat?
Bueno, valorem molt positivament perquè nosaltres des del Gremi de la Pagesia vam presentar un gruix de reivindicacions que s'han estat treballant durant tot l'any, reivindicacions per respondre a les necessitats del sector i propostes per enfocar com s'han de resoldre. Val a dir que aquest tall que heu posat del president Illa amb aquestes mesures, això no és el que nosaltres demanàvem. Això són mesures que sí que s'han anat treballant, que sí que són positives, però que ja estaven acordades de fa temps. Nosaltres el que vam estar negociant durant aquest cap de setmana i es va acordar ahir, són mesures molt més importants, reals, efectives pel sector, que tindran efecte immediat i que han permès doncs assolir un, considerem, bon acord i per això s'han suspès els talls de carretera.
Quins són per vosaltres els punts clau que han fet que desconvoquéssiu aquesta aturada?
Els punts claus que s'han acordat són diversos. Com va anunciar el conseller i també els representants del Gremi de la Pagesia, s'ha arribat a un acord de 19 punts concrets, però a destacar, doncs, sobretot pels ramaders del Pirineu, temes de fauna, efectes a indemnitzacions, temes fiscals, temes de reducció de cost amb l'impost d'hidrocarburs, del gasoil. Són tots elements molt importants que podran ajudar al nostre dia a dia a contenir els costos de producció que se'ns han disparat els darrers anys, a garantir la viabilitat de les explotacions i també, doncs, molt important, tot el paquet de simplificació burocràtica que portem molts mesos demanant, que fa anys que estem patint i que aquest Gremi de la Pagesia, que igual que el govern tot just fa mig any que està funcionant, ha pogut aconseguir gràcies a l'esforç de molta gent.
De moment no tallareu carreteres, però en alguns punts manteniu les trobades, és així?
Sí, sí, en principi en tots els casos es mantenen les concentracions. Volem visibilitzar igualment, doncs, que el sector està inquiet, que el sector té necessitats. Hem de donar a conèixer les necessitats del nostre sector. És un sector estratègic, un sector de país, un sector que ens ha de permetre garantir la sobirania alimentària i una correcta gestió del territori, i doncs ens farem veure igualment. El que hem suspès són els talls de carretera, no hi haurà afectacions viàries en principi, però es mantenen les concentracions, com és el nostre cas aquí al Coll d'Ares.
Esteu esperançats que aquests acords s'acabin complint?
Sí, bé, per això s'han signat. Lògicament caldrà vetllar-ho. Els acords s'han intentat concretar tant com s'ha pogut, amb elements concrets i amb terminis d'execució, i s'ha previst fer-ne el seguiment. Entenc que hem de donar un marge de confiança al govern i veure si realment doncs duen a terme tot allò amb què s'han compromès. A més, per això no ens quedarem aquí. Les necessitats del nostre sector són molt més àmplies, seguirem treballant i seguirem lluitant, tant com calgui.
Més enllà de la burocràcia, que aquest era un tema que a vosaltres, realment, a vosaltres i a molts altres sectors, us molestava enormement, hi ha un altre tema també important, que és la gestió de l'aigua i també com afavorir el relleu generacional. Us doneu per satisfets en aquests punts?
Bé, són avenços que eren imprescindibles per garantir la viabilitat d'algunes explotacions que estaven tocades de mort. De fet, els últims anys doncs, moltes han hagut de tancar degut als problemes derivats de la sequera. Això sabem que són fets climatològics, elements climatològics que no es poden controlar, però sí que es pot fer una bona planificació hidrogràfica, una bona gestió, i és el que exigim i demanem. Hem d'actuar amb avançament, ens hem d'avançar als canvis climàtics i hem de preveure que les explotacions agràries catalanes puguin seguir treballant.
Per tant, a partir d'ara, aquesta taula de negociació, aquesta taula de control, perquè tots aquests acords es vagin complint, hi ha més reivindicacions sobre la taula que puguin venir després? O amb això, de moment, us doneu per satisfets?
No ens donem per satisfets. Considerem que els acords són bons i positius i per això doncs, s'han desconvocat els talls de carretera, però la llista de les nostres reivindicacions que es van presentar aquesta setmana passada a la Generalitat és molt més àmplia. Hi ha molts altres aspectes que cal defensar i ho seguirem treballant. Insisteixo que hi ha un grup de gent, un gruix de gent molt important a darrere del gremi de la pagesia, pagesos i pageses que ens hem posat mans a l'obra des de ja fa molts mesos per intentar afrontar les problemàtiques del sector, problemàtiques que, per desgràcia, doncs, els últims anys s'havien desatès, i també doncs, amb la col·laboració de tècnics i molta gent que desinteressadament doncs, ha dedicat moltes i moltes hores a la causa, i que estem disposats a seguir-ho fent.
Per cert, un últim apunt, Guillem, hem vist sobretot molts pagesos joves al capdamunt de les reivindicacions i sobretot donant la cara davant de la Generalitat. Això vol dir que els joves sou els que esteu empenyent en aquest moment amb més força?
Bé, és que no pot ser d'altra manera. Aquest sector pateix una greu manca de relleu generacional, això és ben sabut. Cada any doncs, la població activa del sector agrari es troba més envellida, i els pocs joves que tenen ganes de dedicar-se a aquest sector són els que hem de vetllar perquè puguin incorporar-se al sector agrari, puguin viure, puguin tenir explotacions viables i siguin els pagesos del demà. No té cap sentit com a país que deixem perdre l'oportunitat de tots aquests joves que de manera vocacional volen dedicar-se a un sector estratègic i necessari com és la pagesia catalana.
Guillem Pastoret, membre del Gremi de la Pagesia Catalana, gràcies per atendre avui la trucada dels 5 minuts més i us deixem amb la vostra convocatòria a Coll d'Ares. Gràcies i una abraçada. Bon dia i bona hora.
Moltes gràcies a vosaltres. Tothom està convidat a Coll d'Ares.
Moltes gràcies.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Aquests dies es parla molt sobre les pantalles entre els més petits. Hem parlat amb alguns especialistes que afirmen que els infants entre 0 i 6 anys haurien de tenir contacte zero amb les pantalles, en Roger Isern.
Cada vegada s'està normalitzant més el fet de veure infants amb mòbils, tauletes o altres aparells electrònics, sigui a dins de casa o en altres situacions al dia a dia. És per això que moltes escoles de la Garrotxa i d'altres parts de Catalunya han decidit prohibir la utilització dels telèfons mòbils dins les aules o fins i tot dins els centres escolars. Els professionals expliquen que tot el tema de les pantalles amb els més petits s'hauria de tractar amb límits i coherència, tot i que a vegades és complicat, perquè en moltes ocasions són els mateixos pares qui ho permeten, perquè també puguin desconnectar i descansar. La psicopedagoga de l'Escola Pia, Anna Rigat, explica que les famílies fan el que poden, també poden oferir altres opcions als infants, com dibuixar o oferir espais de conversa i diàleg.
Hem de ser honestos, fem el que bonament podem, els adults també anem cansats, els adults també hem de treballar, i penso que també hem de poder assumir que hi ha moments que deixar el mòbil o deixar la tauleta, no? o posar la tele és un moment on els adults necessitem, però que tinguem clar que som els adults que ho necessitem, que no és que el nen o la nena o l'infant ho necessiti pel seu desenvolupament. Si assumim que no és un gran avantatge per l'infant, però que és una estona controlada i acotada, doncs ho podem respectar.
A més, expliquen que durant els àpats, que en moltes ocasions és l'únic moment en què estan junts els pares amb els seus fills, no s'hauria d'engegar de la televisió, sinó que s'hauria de conversar sobre com ha anat el dia o les preocupacions que puguin tenir, entre d'altres. També diuen que els pares han de saber posar límits clars i coherents que es puguin dur a terme, perquè si no, la seva autoritat es veu totalment desacreditada. El director de la unitat pediàtrica de la Garrotxa, Tom Foguet, explica que és un dels temes que també s'han incorporat en el nou protocol de pediatria.
Tot el tema de les pantalles audiovisuals i com això influeixen i quan hem de fer aquests cribatges, que també els farem, i això ha sortit també perquè han canviat, o sigui, encara han allargat més els tempos, ara doncs fins als 6 anys es recomana que no estiguin amb les pantalles, i també està incorporat a dins el protocol.
Fa temps enrere els professionals deien que l'ús de pantalles hauria de ser zero des del 0 fins als 4 anys. Ara, després de veure l'auge de les pantalles, amb els més petits s'ha incrementat l'edat màxima fins als 6 anys.
Fa uns instants parlàvem de la pagesia, doncs bé, la Fira del Fajol té corda per molts anys, ho ha assegurat la Carme Plana, una de les grans impulsores d'aquest producte emblemàtic de casa nostra. La calor i el vent i també els cabirols han perjudicat enormement la collita d'enguany, però Plana és optimista i confia que entre tots els productors tiraran endavant la fira sempre que puguin.
Vam plantar un diumenge i el dimarts següent, en vez de ploure, va venir un vent i una calor que bueno, no va poder néixer, no va poder grillar, només va néixer just al punt allà on havia passat el tractor, que estava més aixafat, suposo, aquell va néixer, però va néixer rems. Però bueno, en siguin el mes de setembre, que va arribar a florir, quasi va quedar el camp blanc. Però després, quan va ser l'hora de granar, van venir els cabirols, que ja en tenim molts per aquí a la zona, que s'hauria de fer alguna cosa per erradicar-los una mica.
El fesol, el farro i el fajol són reconeguts a la Garrotxa com el caviar de la zona per molts culinaris i restauradors. Precisament aquest diumenge la Fira del Fajol ha arribat a la seva 28a edició amb ganes de continuïtat.
Nosaltres el que volem és collir-nos-la aquí nosaltres, però jo que sé, hi pot haver-hi, doncs, per exemple, aquest any passat hi havia un noi a Ridaura que en tenia, allà no va tenir la plaga dels cabirols, però llavors va haver d'esperar molt a cosechar perquè era moll i tot, han set problemes tot. Vull dir, una hora la sequera, l'altra hora els animals i l'altra hora moll. I que els pobres pagesos estem ben arreglats, eh?
Anem cap al Museu Etnogràfic de Ripoll perquè Tempo, Moviment o Pausa és l'exposició de Laura Vergillos, que ha guanyat el programa Exposicions Viatgeres. La mostra és un segell personal de l'artista on es pot contemplar el poder de construcció i de construcció de les obres artístiques. Paula Sayagó.
Els camins de l'art són inescrutables. Cada artista té el seu segell personal i cada obra és particular i única. Lluny de les disciplines clàssiques, emergeixen nous formats, com per exemple l'art contemporani. Un estil que destaca perquè exigeix a l'espectador gaudir moltes vegades de l'obra sense prejudicis i amb la mentalitat oberta a descobrir la personalitat de l'artista que s'amaga al darrere. Tempo, moviment o pausa explora la relació entre temps i ritme a través d'obres tèxtils que conviden a la contemplació i a experiències sensorials. En parla la directora del Museu Etnogràfic de Ripoll, Roser Vilardell.
Són una experiència. Jo crec que les persones que vinguin han d'esperar veure una exposició completament diferent a les que tenim, perquè és l'obra creativa d'una persona jove que ha guanyat, doncs, aquesta itinerància, aquest premi i aquest reconeixement. Per tant, són normalment obres d'art contemporani, una mirada molt diferent de l'art, i també és molt interessant perquè hi ha vídeos on la pròpia artista, en aquest cas, explica què hi veiem i com ho hem de mirar també.
Per museus com l'Etnogràfic de Ripoll, acollir mostres amb el segell de la Diputació de Girona és una satisfacció i un privilegi.
A part que és un tipus d'exposició que per nosaltres seria molt difícil d'aconseguir, i d'aquesta manera, doncs, tenim també aquesta mostra d'art present, actual i de mirada de futur, fins i tot, que d'una altra manera el museu, doncs, no tindríem.
L'exposició de Laura Vergillos, guanyadora del programa Exposicions Viatgeres, es podrà visitar fins al 27 de febrer. A més, el pròxim dissabte 15, l'artista oferirà un taller per explorar els nous processos artístics. Per què? I si en lloc de crear, eliminem, esborrem o destruïm?
Gràcies, Paula. Bona pregunta. A Can Trinxeria, Olot, es pot veure Vestigis, Volcans i Ferralla. És el títol de l'exposició de l'artista Roger Romagosa. Natàlia Moreno.
Vestigis, Volcans i Ferralla és el nom de l'exposició que es pot veure fins a finals de mes de febrer a Can Trinxeria. És obra de Roger Romagosa, que desenvolupa el seu treball artístic al voltant de la jerarquització del paisatge. El març del 2024 va arribar a Olot per fer una residència individual a la Faber Llull. Va recórrer els marges de la ciutat i es va fixar en un edifici abandonat a mig construir. En visita a l'Observatori del Paisatge el van informar que l'edifici estava precisament al peu d'un volcà, el Garrinada. Al cap d'uns dies, en visitar el Centre de Documentació del Parc Natural, li van explicar que en fer les excavacions de l'edifici es va seccionar la falda del volcà i va deixar al descobert una bona mostra de materials que van permetre fer un important estudi detallat sobre aquest aflorament efímer.
Exploro, diguéssim, els marges de les ciutats i aleshores em quedo amb alguna infraestructura que m'interessa i aleshores d'allà començo a treure tota la informació que puc i pues, a nivell de, a tots els nivells, vull dir, informació tècnica, a nivell conceptual, a nivell estètica.
Precisament de tot aquest cúmul de troballes en aquest marge d'Olot n'ha sortit l'exposició. Amb la tècnica escultòrica de l'assemblatge crea paisatges i criatures de ferralla, rajola i altres elements.
Em fascina que, doncs, que no se li dona cap valor, no? Estan allà com abandonats, a priori no ens hi fixem, però a la que comences a rascar, saps? A la que t'hi fixes i comences a buscar informació i a recórrer-los i a experimentar-los una mica, doncs, m'aporten moltíssima informació i n'aprenc molt. No sé, és una cosa, és com si d'una cosa insignificant que passa desapercebuda pues et revelés moltes coses.
L'exposició recull fotografies de l'edifici Olotí i la seva corresponent obra, així com d'altres de diferents parts de Catalunya. La mostra es pot visitar fins al 28 de febrer.
I anem acabant. El Club Tenis Taula Olot torna de l'escala amb les mans buides. Els empordanesos han sigut molt superiors i ni Provós, Tapino i Pons han aconseguit sumar ni un sol punt. L'Olot rep el Priego, el líder de la superdivisió, aquest divendres a casa, Guillem.
L'escala li ha tornat la pilota al Club Tenis Taula Olot en el quart derbi gironí de la història de la superdivisió. Si els olotins van vèncer per 4-0 la primera volta, ara han sigut els empordanesos qui s'han endut la victòria i de quina manera. Provós guanyava per 0-2 davant Guerell, però el suec ha viscut i s'ha acabat enduent el partit d'una forma èpica. El xinès Ye s'ha enfrontat a Arnau Pons en el segon enfrontament. El català ha aconseguit remuntar un 2-0 en contra, però en el cinquè i definitiu set no ha tingut sort. Pinho ha fet un partit calcat al del seu anterior company contra Iker González. De nou s'ha repetit la història, cinquè i definitiu joc, i el portuguès tampoc ha sigut capaç de decantar la balança cap al seu favor. Amb un dolorós 3-0 en el marcador, les dues bales s'han enfrontat entre si en un match digne del millor tenis taula actual. Provós ha colpejat primer i ha empatat, el xinès s'ha posat per davant, el francès ha tornat a empatar i seguint la tònica del partit en el darrer joc, Ye ha sigut més consistent i ha certificat una importantíssima victòria per l'escala que arribava al derbi molt necessitat de punts. Inesperada i duríssima derrota per un Club Tenis Taula Olot que encaixa el primer 4-0 de la temporada però que manté la setena posició, això sí, a 4 punts ja de distància amb les places europees. Lluny de descansar, l'equip pel líder, un Priego que ho ha guanyat pràcticament tot aquest divendres al pavelló d'esports. Caldrà veure si davant la poca efectivitat de la triple P, la direcció esportiva del club aposta per un trident diferent al capdavant contra els manxecs.
Ho deixem aquí, gràcies per la confiança, fins demà, que tingueu un bon dilluns.